Totes les estètiques del període més ric de la història. 100 anys de música per a totes les expressions. Qui té por del segle XX? Un espai d'exploració musical amb Pilar Subirà.
Bona nit i benvinguts al Qui té por del segle XX d'aquesta setmana. El nom de Romà Elís potser sigui un nom nou per a molts dels nostres oients. Com passa tantes vegades en la història, les causes per a l'oblit no són sempre objectives. I és que Romà Elís és autor del voltant de 250 opus que inclouen 500 composicions que en comptadíssimes ocasions sonen a les sales de concert catalanes. Les gravacions comercials de la seva música són també molt escasses i part del seu catàleg és inèdit. Romà Elís va néixer a Palma de Mallorca el 1931 i va morir a Madrid el 2006. I aprofitant el desè aniversari de la seva mort, aquí al Qui té por li dedicarem els programes d'aquest mes de febrer amb la voluntat humil d'acostar-nos al seu univers. Per fer el retrat de Romà Elís en aquest primer programa, comptarem amb l'ajuda d'Antoni Pisà, musicòleg i director de la Foundation for Iberian Music de la Universitat de Nova York. Toni, bona nit i moltes gràcies per acompanyar-nos avui a fer aquest retrat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Toni, qui era Romà Elís?
Sí, és una bona pregunta. Qui era Romà Elís? No ho sabem molt bé, però sí que ho sabem. Jo el vaig conèixer personalment, hi ha molta gent que el va conèixer. Però és una persona que va fer tantes coses, va escriure tanta música, va treballar a diferents conservatoris i va tocar tantes tecles que a vegades es perd una miqueta per la dispersió. I també la geografia, el fet de que va néixer a Mallorca, va estudiar a Barcelona, va viure a Saragossa, a Sevilla, a Vigo, a Madrid, sobretot la major part de la seva vida a Madrid. El fet d'haver viatjat tant i d'haver treballat a tant de conservatoris i a tantes parts del territori espanyol, això ha fet que tal vegada no hagi creat molta escola o no hagi pogut aprofundir en un sol lloc, no? Però a Madrid realment és on se'l coneix més, no? Romà Elís va néixer a Palma, a Mallorca. Els seus pares eren catalans i el seu pare era el gerent d'una fàbrica de vidre a Mallorca. I aleshores, els primers anys, Romà els va passar a Mallorca i, de fet, Romà va escriure una petita autobiografia on ell, de forma molt emotiva, conta una miqueta les seves experiències quan ell era petit, no? I vivia a Mallorca. Recorda, per exemple, ell comenta en aquestes memòries que el seu pare era una persona culta d'un cert nivell econòmic. Per exemple, tenien cotxe, no? Estem parlant dels anys 30, no? Cosa que era una cosa que no tothom tenia cotxe en els anys 30. I això permetia que els caps de setmana ells vivien a Palma, però feien excursions a diferents indrets de l'illa. I ell va conèixer molt bé l'illa durant la seva infantesa a Mallorca. I tenien una gramola, o sigui que tenien enregistraments musicals, li agradava molt a la família, li agradava molt la sarsuela, i el pare, ell diu que el seu pare era molt aficionat a la sarsuela també, i que havia anat a la sarsuela i a l'òpera aquí a Barcelona. I ell va tenir una infantesa a Palma, diríem bastant ben abrigada, amb una classe mitja alta, no? i en lliçons de piano, però ell no recorda qui eren els seus professors els seus primers professors de piano o de música a Palma. Quant a la seva formació, l'únic que ell va comentar, la seva primera formació va ser aquí a Barcelona, en el Conservatori del Liceu, amb els professors que hi havia en aquella època. Hi havia el professor, naturalment, Samacois, no? Gibert Camins i alguns altres. Romalis va ser una persona molt dotada per la música, això no hi ha cap dubte. Ell escrivia música amb molta facilitat, podia fer arranjaments amb molta facilitat, podia dirigir, podia tocar el piano, podia fer moltes coses dins les diferents activitats que un músic pot fer, no? I quan s'estava formant, i quan era jove aquí a Barcelona, ell, a part d'anar a classe i agafar les classes en el conservatori, també ell va tenir una orquestra de jazz, que era l'Orquestra de Jazz de Mataró. Va ser el director de l'Orquestra de Cambra de la Caixa, etcètera. Va tenir moltíssimes activitats, no totes dins el món de la música que solem anomenar clàssica, o sigui, diferents activitats. Barcelona sempre s'ha dit, no, que hi havia una gran passió pel jazz de principis del segle XX, no? I ell, naturalment, li encantava el jazz i va tocar i dirigir i organitzar concerts de jazz, i després sempre va tenir una gran admiració a través d'aquesta connexió del jazz i també de les pel·lícules americanes. Ell va tenir una gran connexió amb els Estats Units, no? I té, si no m'equivoco pas, hi ha una de les seves sinfonies se diu Sinfonia dels Estats Units, crec. O sigui que ell, en diferents ocasions que va escriure música, va posar aquest subtítol a la seva música dels Estats Units. O sigui, que sempre els Estats Units va ser un referent per ell. Però sobretot els Estats Units quant al jazz i també les pel·lícules, que li agradaven molt. I després, posteriorment, va fer bastantes bandes sonores per bastantes pel·lícules i obres de teatre a Madrid.
D'aquesta estada a Barcelona, i els 2 anys gairebé que va passar d'Emili a Ceuta, tornaria a Barcelona, i aquí és on se li començarien a estrenar les primeres obres de concert d'aquest primer catàleg de música de cambra, partitures per orquestra, etc.
Sí, sí, efectivament.
Estem parlant dels anys mitjans dels 50.
No? Mitjans dels 50, sí. Mentrestant, clar, la seva família ja s'havia traslladat. La seva família es va traslladar a molt de llocs distints. A Palma, al principi, després a Barcelona, després a Vigo, després a Saragossa, després a Sevilla. I clar, ell anava... ell anava seguint un poc els moviments i els trasllats de la seva família, no? I això també va fer que ell es mudés a Sevilla, es traslladés a Sevilla, i a Sevilla també va entrar en el Conservatori de Sevilla.
Com a professor.
Com a professor, sí. Sí. Crec que en aquella època la plaça que ell va fer es deia de formes musicals. Professor de formes musicals. Ell acabaria a Madrid de catedràtic de composició. Tenia molta capacitat de treball, crec jo, però el que passava és que ell, si hagués pogut, si les infraestructures d'Espanya haguessin estat distintes, ell tal vegada ell hagués pogut viure just d'escriure música per pel·lícules, pel teatre i també per institucions, per sinfòniques, per associacions de música de cambra, etc. Però, clar, tampoc, jo crec que no hi havia, en els anys 50 i 60, no hi havia excessivament massa oportunitats per fer això. I ell agafava les oportunitats que hi havia. Però, clar, crec que ell tenia família i havia de mantenir o participar en la manutenció de la família i, clar, ell necessitava un salari fixe, diríem, no?
Però això no va privar, doncs, que fes des de director de l'orquestra de la OTI fins a jurat de tants concursos, no? Professor de cursos i
sí,
tota mena de...
Se pot dir que s'apuntava el que li sortia, sí, efectivament.
Versió del pianista Albert Díaz, sentíem Fiesta, un dels poemes de la Baja Andalucía, és música per a piano de Romà Alís. Toni, seria interessant parlar de com un personatge tan polifacètic encaixava amb el seu entorn, amb la resta de compositors i amb l'ambient musical del país en aquells anys 60. Quin era el seu entorn, amb quins músics va tenir més afinitats o anava ben bé pel seu compte?
No, ell és un franc tirador. Ell anava totalment pel seu compte, totalment pel seu compte, i no seguia cap directriu ni oficial ni antioficial. O sigui, a la història de la música espanyola dels darrers 50, 60, 70 anys, tenim que a partir del Manuel de Falla, naturalment, entra l'avantguarda europea a la música espanyola, l'impressionisme, etc. Però després tenim com una contrarrevolució, no? Si se vol dir així, que és el Rodrigo, no? Després del Falla tenim el Rodrigo, on a partir dels anys 50 s'està promocionant una música, allò que en diu el casticismo, no? Una música tonal, una música per guitarra, una música que reflecteix, que és més agradable, no? Antivanguardista, per dir-ho així. I també, posteriorment, tenim una generació de compositors experimentals, no? que reaccionen a la anti, o sigui, és una antirevolució de l'antirevolució. Reaccionen a Rodrigo i en aquesta, diríem, en aquell llenguatge suposadament reaccionari, que és la generació del Luis de Pablo i del Carmelo Bernaola, i a Barcelona l'Àngel Soler i el Joan Guinjoan, el mestre Esquadreny, etc. I aleshores això són un poc els trets oficials, diríem, que són oficials i antioficials. I clar, el problema és que el romà Alice no cau en cap d'aquestes narratives. No cau ni en l'oficial ni en l'antioficial, perquè no és ni pro-Rodrigo ni anti-Rodrigo. O sigui, que és una cosa que realment els musicòlegs tenim una gran dificultat per explicar la figura del Roman Alice, perquè no és ni avantguardista ni anti-avantguardista. És una cosa molt rara. Thank you.
En aquesta versió de la contralt, Eulàlia Salvanyà i del guitarrista Pere Fiol sentíem A l'altre cap de la ciutat. És un fragment d'introducció a Mort de dama, l'opus 182 de Romà Alís, aquest homenatge a Llorenç Villalonga. Toni, en quin sentit Romà Alís va anar canviant la seva manera de compondre?
Hi ha una evolució, crec jo, i és que, a pesar de tot, ell va simplificar el seu llenguatge al final de la seva vida. O sigui que ell va realment fer un llenguatge molt més directe de la seva música i una miqueta més senzill. Ara bé, hi ha dues o tres constants en el seu estil. Una, diríem, és el nacionalisme. És a dir, entès aquí com a l'utilització de melodies populars i cançó popular i música de tradició oral dins la música, no? O sigui, en certa manera, ell comença com un nacionalista de tot el territori espanyol. O sigui, si ell va incloure música popular, efectivament, de Mallorca, de Catalunya, però també d'Andalusia, i té algunes peces bastant andaluses, no? Clar, ell també va viure a Andalusia, sí. Ell amb aquest aspecte era un poc l'Albéniz, vull dir que tenia com a... ho havia dividit tot en regions, no? I anava incorporant aquelles melodies, aquells ritmes que li pareixien interessants. O sigui, això és un aspecte molt important de la seva obra. Al final de la seva evolució estilística, aquest aspecte nacionalista és menys present. O sigui que en els 50 anys que va escriure música, al principi és bastant present i al final no tan present, no? Però aquesta cosa és important, el nacionalisme. L'altre aspecte també és un poc el llenguatge impressionista, la influència de Debussy, de tota la música francesa, no? De que els acords no són acords 100% tonals, amb una resolució de dominant cap a tònica, sinó que tenen una certa nebulositat. I fins aquí, realment, Romà Alís no és un compositor innovador, no? Perquè l'impressionisme i el nacionalisme, al cap i a la fi, és el que van fer el Manuel de Falla, l'Albéniz, en certa manera, etc. Però el que sí afegeix Romà Alís, que això sí que és una miqueta innovador, és que ell, el seu llenguatge, també és molt germànic al mateix temps. És a dir, que li agrada molt utilitzar textures harmòniques o instrumentals molt, molt, molt denses. Els seus acords no són de 3 notes, sinó de 8 i 9 i 10 notes, no? I els seus contrapunts són molt complexos, també. I les forces orquestrals que a ell li agradava utilitzar són com més grans, millor. O sigui, com més instruments, millor. Ell, si podia escriure una orquestració per 60 músics, millor que per 40. I si fossin 120... O sigui, per dir-ho d'alguna manera, hi ha una certa tendència aquí cap a Mahler i cap a Bruckner, sense ser Mahler ni Bruckner, naturalment. Hi ha aquesta tendència, no? Ell també va flirtejar en les diferents modes que hi havia en els anys 60 i 70 i va intentar escriure música dodecafònica, serialista i atonal. Però cap d'aquestes coses, ni el serialisme ni la tonalitat, van realment marcar la seva obra. I ja t'he dit que al final de la seva obra el seu llenguatge et simplifica una miqueta, sense tornar en el folclorisme o en el nacionalisme, sense tornar en això, però se simplifica bastant.
El que estem sentint de fons en aquesta gravació documental feta l'any 1985 és un fragment del Jesucristo en el desierto, aquest oratori de Romalis que interpreta Víctor Pablo Pérez, un dels grans divulgadors de la seva música, al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Principat d'Astúries i del Cor de la Universitat d'Oviedo. Una altra cosa que observem en la música de Lee són aquestes combinacions instrumentals poc usuals, tant en les seves orquestracions com també en el seu catàleg de música de cambra. Té obres per a arpa, té obres per a conjunts de saxos. No sé si això és perquè estava en contacte directe amb gent del conservatori que potser tenia a través de companys o això, sí, possibilitat d'estrenar-ho, o no sé si és perquè ell tenia interès per experimentar amb combinacions tímbriques.
Les dues coses. Moltes d'aquestes obres són encàrrecs de diferents grups que no trobaven repertori. I ell, naturalment, sempre estava disposat a escriure. I com dèiem abans, ell escrivia amb una facilitat enorme. Ell també numerava les seves obres a l'antiga, per dir-ho així, en números d'opus. I la darrera obra que va escriure és l'opus, si no m'equivoco, l'opus 223. O sigui, que va escriure 223 opus. I cada un d'aquests opus té diferents obres. O sigui diferents... pot ser una sinfonia de quatre moviments o el que sigui. I aquestes obres, sí, per grups instrumentals una miqueta poc convencionals, responen en càrrecs la majoria de les vegades, però ell ho feia de molt bon gust perquè ell realment disfrutava, gaudia molt d'escriure per coses, per conjunts instrumentals que no hi ha tant de repertori, no? Thank you.
altra cosa que també sobta és que d'aquests 223 opus n'hi hagi tan pocs amb gravacions comercials. O sigui que potser algunes d'aquestes obres es van tocar una vegada, però realment el llegat del romà Lis no circula per entre els intèrprets ara mateix.
No, i és una pena. Crec que un dels problemes és que ell va escriure tant que no hi ha una o dues o tres obres per les quals la gent el recorda. O sigui, jo crec que els bons aficionats, quan pensen en Stravinsky, pensen en La consagració de la primavera. Després, naturalment, si t'agrada molt Stravinsky, escoltaràs Les noces, i escoltaràs La simfonia dels salms, i escoltaràs Oedipus Rex, i escoltaràs El ragtime per piano, i què sé jo, no? I te vas endintre. Però quan penses en Stravinsky, penses en La consagració de la primavera. I crec que això és important, que un compositor tingui una marca. Una obra que agrada a tothom, o pràcticament a tothom, i a partir d'aquí vas creant seguidors, vas creant un públic. I el problema del romà és que, de la música del romà Lis, és que jo sàpiga, no hi ha una obra. No hi ha una obra. I tal vegada aquí és on els intèrprets podien jugar un paper fonamental, no? De seleccionar dins aquest 223 opus que hi ha, seleccionar dues o tres coses i tocar-les a fi de crear un hàbit d'audició i a partir d'aquí anar descobrint altres coses. Jo tot el que he sentit del romà és molt interessant, però efectivament va escriure tantes que no saps per on començar.
Primera de les tres bagatel·les per a saxo i piano de romà Lis és aquesta que sonava ara, amb Manuel Miján al saxo i Sebastián Mariné al piano. Podríem dir que aquesta quantitat també es podria aplicar ara, potser és agosarada la meva observació, però potser també als alumnes, perquè tants anys donant classes al conservatori i, pues clar, per aquestes institucions grans, tal com estaven plantejades, ara han canviat una mica les coses, però que potser tenia cada any 20-25 alumnes que van anar passant per allà, perquè tampoc podem dir que hi hagi una escola romà Lis, o sigui, una escola de deixebles que hagin reivindicat la seva figura com la del seu mestre o de la seva influència com la principal en la seva obra.
No, perquè ell era un franc tirador. I clar, com que ell era un franc tirador, ell no estava adscrit a cap dels corrents oficials de la música. O sigui, ell no era un compositor, diríem, avantguardista, però tampoc era un compositor excessivament tradicionalista. I això fa de que ell se quedi un poc entremig. I va tenir bastant d'alumnes, però francament jo no conec molts dels seus alumnes, no, francament jo no sé qui són, i crec que és una llàstima que ell no va crear escola. Però jo crec que a poc la seva obra es sabrà defensar per ella mateixa, perquè realment té molta qualitat l'obra, i això hauria de bastar, no? Ell també, a part de, sí, a part de compositor i instrumentista i tal, també va ser professor, naturalment, i també divulgador a la ràdio. Clar, també hem de pensar que això, els compositors, concretament de Madrid, d'aquella època, també ho feien bastant, no? Ràdio Clàssica, de, bueno, Ràdio Nacional, crec que era en aquella època Ràdio 2, no? Estava molt dedicada a la música contemporània i que intentava reclutar altres compositors per fer comentaris, per fer presentacions, per promocionar la seva pròpia música, etc. Sí. Té bastant de premis i medalles i reconeixements oficials. Ara bé, el que sembla que li falta, sí, tenia totes aquestes medalles, però el que sembla que faltava a la seva carrera és que la seva música es toqués més, no? O sigui, que per una banda hi havia reconeixements oficials i coses així i tal, o sigui, ell va tenir una beca de la Fundació Joan Marc, com molt d'altres músics d'aquell temps. La Fundació Marc va ser i continua sent un centre de promoció molt important de la música. Però sembla que la seva música no se tocava tant com la música d'alguns dels seus contemporanis. Qui són els seus contemporanis? Els seus contemporanis són Anton García Abril, dins aquesta gent, diríem, més tonal, no? Però després els qui no eren tan tonals, com Carmelo Bernaola, Tomás Marco, Luis de Pablo, aquesta generació, Alfredo Aracil, Miguel Ángel Coria, tot això són un poc els contemporanis del romà, i sembla que la música d'aquests altres, per les raons que siguin, s'ha tocat més. Jo el vaig conèixer, com he dit abans, però sempre va ser una relació professional, no coneixia molt bé el seu caràcter íntim. I sospito que probablement amb altres compositors no era fàcil tractar-lo, que ell devia tenir les seves idees. Com he dit abans, ell era un franc tirador amb les seves idees, i a vegades, perquè et toquin la teva música, has de fer una certa política, no? Has de parlar amb intèrprets i has de parlar... I crec que ell no ho feia, això. Devia ser una persona tal vegada una miqueta difícil, no?
Hi ha alguns quants encàrrecs importants que ha tingut, potser els que han tingut més transcendència perquè s'han programat a cicles de les grans orquestres. L'Orquestra Nacional d'Espanya li havia encarregat alguna cosa, i també aleshores l'Orquestra Ciutat de Barcelona li va encarregar un homenatge a Gaudí.
Sí, sí. I sí, hi ha hagut altres orquestres també que han tocat. L'Orquestra de les Illes Balears també ha tocat en els darrers 10 anys, diria jo, que han tocat dues obres seves. Una és la Sinfonia número 5. No, i ell estava molt il·lusionat quan aquestes orquestres li tocaven la música, és lògic, no? Però com tu has dit abans, jo crec que ell escrivia la música, se programava, se sentia, i ell després, clar, si tu vols escriure 223 opus, no tens molt de temps per promocionar una obra, sinó que vas i n'escrius una altra.
Exacte.
I quan t'has acabat una altra, una altra. I és un poc el que feia ell, no? Per exemple, ell va col·laborar en les pel·lícules de Pilar Miró. Recordem que Pilar Miró va ser i continua sent una cineasta dins la història del cinema espanyol molt important. I ell va fer música per tres pel·lícules de Pilar Miró. Això va ser pràcticament la col·laboració més important diríem, en el món del cinema. També va fer moltes bandes sonores per teatre. Però jo ressaltaria una miqueta això de la Pilar Miró. En tots els sentits, Romà Lis és un compositor excessiu. Excessiu, és a dir, quan escriu per orquestra, l'orquestra ha de ser una gran, gran orquestra. Quan escriu una harmonia, un acord, és un acord molt dens. I una de les seves obres, per exemple, ell no era un compositor experimental, per la seva naturalesa no era de compositor experimental, però una de les seves obres utilitza els glissandi com a forma expressiva, no? I el que fa és que, clar, com que ell era una persona tan excessiva, crec, si no recordo bé, hi ha 127 glissandi per piano. O sigui, que el pianista ha de tocar 127 glissandi amunt i avall del piano. Acaben les mans destrossades.
I el piano,
i el piano també.
Sí. Músic polifacètic, compositor prolífic i eclèctic, com hem anat veient aquesta nit. Avui li hem fet un retrat al costat d'en Toni Pisà, que ens ha acompanyat durant aquesta estona. Moltíssimes gràcies, Toni, per ser amb nosaltres una vegada més i per ajudar-nos a descobrir la figura de Romà Lis, que anirem ampliant en els programes que ara vindran.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
A més de l'agraïment a en Toni Pisà, avui també voldríem agrair a la Fundació Juan Marc de Madrid l'amabilitat i les facilitats que ens ha donat per posar a la nostra disposició els àudios dels seus arxius de concerts. Recordem que la Fundació Marc disposa del portal Clamor, dedicat a la música espanyola, un portal d'accés lliure a través de la pàgina web de la Fundació, un accés lliure als materials de les sèries de concerts que hi organitzen des del 1975. Aquí tanquem el primer dels quatre programes que dedicarem a Romà Lis. La setmana que ve ens acompanyarà el pianista i pedagog Albert Díaz per parlar-nos de l'obra pianística de Lis. I els dos programes següents els dedicarem a l'audició d'algunes de les seves composicions. De moment us esperem diumenge que ve amb més música de Romà Lis. Tant de bo que ens hi vulgueu acompanyar.